Iniciem la sessió d'avui, com sempre. Què us diré? Que sobretot els mòbils, sisplau, en silenci. Us informem que aquest dijous, finalment, després de la suspensió de la setmana passada pel tema de pluja, tot i que sembla que també hi haurà una mica de pluja, però no tant, vingueu amb paraigües, fem la darrera sortida del curs als Aiguamolls de l'Empordà. En visita guiada de Peralzina i també en visita guiada a Castelló d'Empúries. L'hora de sortida és a 7:45 des d'Arenys de Munt i a 8:45 des d'aquí al Calissall. I ara ja anem per la conferència d'avui amb Antoni Arbonès Petit, periodista de Catalunya Ràdio des dels inicis de l'any 1983 i un gran viatger. Treballa com a redactor de notícies internacionals dels serveis informatius d'aquesta emissora. És membre del Consell Editor de la revista Altair. També va treballar a BTV. L'any 1988 va participar, potser algú de vosaltres se'n recordarà, a l'expedició catalana del K2 com a enviat especial de Catalunya Ràdio, del qual després en sortí un llibre. Però tots, m'imagino que tots, el coneixeu pel programa de referència de Toni Arbonès com a director i presentador, que és Els viatgers de la Gran Anaconda, de Catalunya Ràdio. Programa que s'ha convertit en un autèntic clàssic de l'emissora pública catalana amb més de 25 anys i més de 1.000 programes. Programa que, a més, ha estat guardonat amb Premi d'Òmnium Cultural, el millor programa de ràdio, i també el Premi de RAC l'any 2006, el millor programa de ràdio de Catalunya. Com a periodista, ha cobert molts fronts a nivell internacional. Havia de venir a la nostra aula el passat mes de febrer i es va haver d'ajornar perquè va anar a cobrir la informació d'Ucraïna. És autor de diversos llibres, com Històries d'una guerra invisible, cròniques d'un reporter al Pakistan i l'Afganistan, publicat el 2002, ja ha esmentat abans el K2 Massa alt pels nostres somnis, del 2013, i l'any 2021, a motiu dels 25 anys del programa, es va publicar un recull d'entrevistes fetes a convidats, entre els quals hi havia Josefina Castellví, que fa anys que havia vingut aquí a l'aula, Jordi Sabater Pi, Albert Sánchez Pinyol o Josep Maria Espinàs. El llibre es titula Els viatgers de la Gran Anaconda, 25 anys. I avui, Toni Arbonès, gran viatger, tal com hem dit, ens parlarà d'Etiòpia, per les terres del Nil Blau, mites i llegendes de l'antiga Etiòpia. Moltes gràcies.
Un, dos, ara sí. Ha vingut, ha tornat la tècnica. La tècnica que, sí, sense distorsió, no? Distorsió. A veure si m'allunyo i així. Potser millor així? No, tampoc, eh? Això és el volum de... Sí. Sembla que ara vindrà el tècnic. O la tècnica.
Només l'ho he provat abans, eh? Vull dir que...
Sí? Ha de funcionar. No patir. No, encara distorsiona, eh? Sí. Bueno. Començar una conferència amb silenci, això no ho he fet mai, eh? Et vens a parlar en principi, no? Bueno, ara, a veure si podem resoldre. Igual és una qüestió del volum que distorsioni d'aquesta forma. No?
No sé dir res.
No hi ha algun lloc que es pugui regular el volum. Eh? Ja, potser podríem provar l'altre, el millor. Feu el sí, a veure.
Bateria, no?
Per aquí? Sí, 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 sí. Un dos, un dos, un dos, sí. Què passa? Que jo necessito tres mans, ara. Clar, una pel micro, una al passar el full i l'altra la diapositiva. A veure si passa el micro de diadema. Bueno. A més, al començar bé que no malament, no? A veure si porto un micro de diadema. I heu estat a Etiòpia, algú de vosaltres? No? Molt interessant. Bueno, Etiòpia és molt gran, eh? Jo parlaré de l'Etiòpia del Nord, que és el que se'n diu l'Etiòpia cristiana. Després pots anar al sud, on hi ha el riu Omo, que no sé si fan viatges de fa molts anys per veure les tribus. No? Però ara ja diuen que, esclar, si era tant, que ja a vegades es disfressen perquè saben que venen a fotografiar-los. No? I quan comença així, ja malament. És molt difícil viatjar amb respecte, eh? Sense... Encara que ho facis, intentis fer-ho bé, la teva presència ja distorsiona. I encara que siguis discret i respectuós i això, clar, és com aquí, no? Quan ens visiten tots ens influïm els uns als altres, no? L'altre dia aquí era, vaig entrevistar, que sortirà pel programa aquest dissabte no l'altre, amb un home que tenia un tiet avi, que era d'Argentona, que va ser missioner al segle XIX. I se'n va anar a Papua Nova Guinea, no? I llavors, esclar, ell li ha seguit les passes, perquè ell se'n recordava de molt petitet rebre les cartes del tiet que anava a Papua, no? I en rebien una a la setmana, que era un esdeveniment per la família i un esdeveniment per Argentona sencera, no? I llavors ell va anar interessant-se per la vida del seu tiet, no? Que arribava de tant en tant, de tan lluny, i va acabar muntant un viatge a Papua Nova Guinea. I va anar ell fa alguns pocs mesos, no? I llavors, és clar, es va trobar la gent, doncs, que ha canviat d'hàbits, ja no és com explicava el seu tiet, no? I es posen els vestits quan li van fer la benvinguda, que es van tots disfressar i pintar i posar les plomes que es posen aquella gent, és molt espectacular, no? Doncs ja ho feien perquè, bueno, per aquella ocasió, però habitualment ja no ho fan, no? I clar, penses, bueno, nosaltres tampoc no anem amb barretina i set vetes, no? I que encara que potser hi hauria nord-americans que els agradaria per poder-nos fotografiar, però ja no és... No? Tots canviem, no? I les cabanes pues, tampoc ja no tenen el sostre de palla, ja les tenen d'uralita, perquè esclar, si amb l'uralita, encara que sigui molt lletja, resulta que no els hi entra aigua, doncs hem d'anar a la practicitat, no? És molt difícil. El món va canviant, vulguem o no vulguem, no? I sempre ho veiem de forma interessant, no? Vull dir que... Trobem el que ens trobem, és interessant. No, clar, no tenim perspectiva, no ens sembla que el que veiem ara no té cap interès, però d'aquí uns anys ho tindrà, serà antic d'aquí uns anys. No? En fi, em sembla que no em porten micròfon, o sigui que hauré de fer amb aquest micròfon. Bueno, doncs comencem. Bé, jo us proposo de fer un viatge doncs, a Etiòpia, un viatge virtual, òbviament, que és un país fabulós, certament, aquesta part que parlarem, un país de llegenda, malgrat que sovint d'Etiòpia només se'n parla que per les guerres. Quan surt el diari és perquè hi ha hagut algun conflicte armat, recentment n'hi ha hagut un. Però penúries a banda, Etiòpia doncs, és un país ple de màgia, almenys a mi m'ho sembla, no? Ple de misteri, que des de l'antiguitat doncs, més remota ha fascinat els esperits àvids de descoberta. Té uns paisatges molt diferents, encara que aquí doncs, puguem tenir una imatge estereotipada, però trobem gorges sorprenents, trobem terres verdes, boscos certament frondosos, que personalment doncs, jo no m'havia imaginat mai. Jo tenia, potser algú de vosaltres ho recordarà, aquella fam que hi va haver a la dècada dels 80, que en parlarem després, no? T'imagines una Etiòpia seca, en canvi et sorprèn que tingui doncs, aquests boscos, i això passa doncs, a tot el país, no? És a dir, hi ha volcans, hi ha llacs, hi ha aquests forts contrastos des de les terres altes del cor d'Etiòpia, on neix el Nil Blau, que avui el seguirem una miqueta, que és el que tenim a la imatge, fins a la depressió del Danakil, al nord-est, a la regió del Zafar, que és certament una regió que és d'un altre planeta. Aquí, en aquesta regió, de la Terra escardada n'han sorgit alguns dels volcans més actius del món, com aquest que veiem ara, que és l'Erta Ale. Això està just a la falla del Rif, on Àfrica, d'alguna forma, guarda també en la memòria el passat, o un dels passats més primitiu dels homes, perquè aquí al Rif s'hi va trobar fa molts anys aquest esquelet, que és la Lucy, li van posar nom, que és un esquelet d'una femella de l'espècie dels homínids Australopithecus afarensis, perquè estem a la regió del Zafar. Va viure fa 3,7 milions d'anys aproximadament. I en temps molt més recents, molt més cap al nostre temps, doncs a la mateixa regió hi va haver també, hi va néixer el primer, el que es considera el primer imperi etíop, que va ser el regne d'Aksum, amb capital a la ciutat homònima, la ciutat d'Aksum, que després hi viatjarem també, on es creu que hi va viure la reina de Saba. Clar, no hi ha fotografies d'aquella època, tot són amb il·lustracions, amb gravats, no? I Aksum també s'hi guarda l'Arca de l'Aliança, segons creuen els etíops a ulls clucs, custodiada gelosament dia i nit en una capella de la ciutat, aquesta capelleta que veiem amb una cúpula de color blava. De fet, a Etiòpia, cada monestir, cada temple, guarda una rèplica, això t'ho expliquen els etíops, en el seu cor. No? Des de les inaccessibles esglesioles rupestres de la regió de Geralta, com aquesta que veiem en la imatge, excavades en autèntics penya-segats, fins als monestirs del llac Tana, que són aquests monestirs circulars fets de canya i de palla. De fet, és aquí, al llac Tana, on arrenca el nostre viatge virtual per Etiòpia. Clar, entrar a Etiòpia, de fet, és com entrar en el túnel del temps, perquè doncs, no és estrany que l'hora del rellotge, així d'entrada, doncs, no sigui la nostra. Primera sorpresa. Arribes allà i la teva hora, la que marca el rellotge, no és l'hora dels etíops. Per què? Doncs perquè Etiòpia és l'únic país del món amb un sistema de temps propi que divideix el dia en dues meitats de 12 hores. La primera començaria sobre les 6 del matí i acabaria a les 12 de la nit. Per tant, a les 6 del matí d'ells és l'hora 1, no? I a les 7 l'hora 2. O sigui que sempre quan quedes amb un etíop has de preguntar-li si el punt de referència és l'hora europea o l'hora etíop, perquè si no, no et trobaràs amb aquesta persona. La segona sorpresa, recent aterrat el 7 de gener, era un 7 de gener quan hi vaig anar, doncs em van dir, bon Nadal. Jo dic, bon Nadal? Dic, no, dic, sí, això ja ha passat, però certament els avets estaven guarnits com si fos Nadal, i és que era Nadal, perquè la majoria dels etíops, doncs són cristians ortodoxes, segueixen, per tant, el seu propi calendari. El Nadal seu és el nostre 7 de gener, com l'any nou etíop, per exemple, és el nostre 11 de setembre. I el seu any té 13 mesos de 30 dies i un 13 mes de 5 o 6 dies, que es veu que si et toca treballar-los no els cobres. No em van explicar per què. La tercera sorpresa. Havia rejuvenit 7 anys. Sí, només aterrar, posar el peu a Etiòpia, era 7 anys més jove. Perquè ells es regeixen per aquest calendari tan estrany que és el Guess, basat en l'antic calendari copte, i per tant, aquest calendari té un retard de 7 anys respecte al nostre calendari. És a dir, que el 2023 actual a Catalunya és el 2016 a Etiòpia. No està malament d'Etiòpia, rejuvenir així de sobte 7 anys. Escolta, bé, érem al llac Tana, que hem dit que començaríem el viatge aquí. El llac Tana és aquest d'aquí dalt. Aquest d'aquí dalt. És el llac més gran d'Etiòpia. Està situat a 1.840 metres d'alçada, és a dir, que Déu-n'hi-do. Fa 85 quilòmetres de llargada, no és molt profund, té una mitjana de 14 metres de profunditat. I és molt a la vora d'aquest llac, de fet, al voltant d'aquest llac, doncs hi ha, per exemple, les fonts del Nil Blau. Aquest és el camí que porta les fonts del Nil Blau, sempre ple de gent. I de sobte ja vaig tenir la sensació de formar part d'un pessebre vivent. Pràcticament com si hagués retrocedit 2.000 anys en la història. Gent molt pobra, amb una esperança de vida curta respecte a les esperances de vida que trobem als països occidentals o a Xina o a Corea del Sud, pràcticament dediquen tot el dia a garantir la pròpia supervivència. A vegades m'havien explicat gent que coneix Àfrica doncs que molts africans, per molts africans no existeix el futur, perquè ja tenen prou feina
en passar dia rere dia. No? I una mica els etíops, doncs, i els etíops que veiem en aquestes imatges podria ser doncs, un exemple del que dic, no? De que no hi ha futur. Per tant, doncs, anar a buscar llenya per cuinar, aigua per beure, anar al mercat, doncs, són les activitats que omplen la major part del dia d'aquesta gent. I, de fet, si anem de viatge, ja ho sabreu molts de vosaltres, doncs, també omple part del nostre viatge anar a visitar els mercats, perquè és el lloc ideal per observar d'entrada doncs, la vida, els costums, els productes, i també ho és a Catalunya, no? Si vas al mercat de Vic o qualsevol mercat també veus doncs, els pagesos i veus una mica com es mou la vida real del país. Etiòpia és important perquè el camp és el motor de l'economia d'alguna forma. Es calcula que el 85% de la població es dedica a l'agricultura i a la ramaderia, malgrat que hi ha una entrada molt forta d'empreses xineses, inversions molt fortes, i hi ha moltes empreses també doncs, que s'han assentat a Etiòpia, les porten els xinesos, a vegades porten inclús el personal, però bueno, això comença a canviar també la fesomia de l'economia etíop, però majoritàriament és el camp el que la mou. Se'l considera un dels països més heterogènics d'Àfrica, hi ha unes 80 ètnies i s'hi parlen unes 82 llengües i 200 dialectes, és a dir, que déu-n'hi-do de la diversitat ètnica que trobem arreu del país. S'hi professa el cristianisme, sobretot a la part que viatgem nosaltres avui, però també el cristianisme ortodox, però també el judaïsme, l'islam i encara l'animisme, la part sud, on trobem doncs, gent més de caràcter més negre africà. Tot i que el nostre viatge, com he dit, doncs, se centra en l'Etiòpia, en el que en diem l'Etiòpia cristiana. I tot el que veiem, doncs, efectivament, moltes vegades ens fa aquesta sensació de ser d'haver retrocedit en el temps 2.000 anys si no fos pels mòbils que estan a les butxaques de tota la gent que veiem en aquestes fotografies. Per cert que Etiòpia abans doncs es deia Abissínia, el segle XIX, fins al segle XIX se'l va conèixer com Abissínia, com veiem en aquest mapa, si ens hi fixem, a Abissínia. Però érem camí del Nil Blau, ens havíem quedat al pont dels portuguesos, que és aquest que tenim a la imatge, construït ara fa pràcticament 400 anys, gairebé tan antic com el pont, doncs és la gent amb la que ens anem creuant, autèntiques estampes bíbliques, homes que treballen, que fan feines molt dures, rurals, la majoria d'elles, que viuen als llogarrets de l'àrea, que tenen aquest aspecte, són simples cabanes, les casetes, per dir-ho d'alguna forma, cabanes de troncs, de canya, amb els estris penjats a les parets, per això doncs, moltes vegades veus a la gent que fa les feines de casa a fora de casa, perquè dins doncs, no hi ha llum ni hi ha aigua corrent. Clar, això de l'aigua és un problema en aquests països. Per això també, quan viatges, et trobes aquesta imatge arreu del país. No? Grans cues, llargues cues, ja no de persones, sinó dels bidons que fan servir, que omplen doncs, per portar aigua a casa. I la gent esperant, perquè doncs, els hi cal l'aigua i han d'esperar-se. I això ho veus arreu del país, gent buscant aigua. L'alternativa a fer cua per anar a buscar aigua, doncs anar amb una altra, buscar-te una font que tingui més aigua, que regi més. No? Aquest és l'exemple d'aquesta família, aquesta mare, amb els seus fills, que es dirigeix cap a les catarates de Tizi Abay, on neix el Nil Blau. Suposo que aquesta dona omplirà les garrafes les carbasses que porta de seguida amb aquesta aigua. Tizi Abay vol dir fum d'aigua amb amàric. Amàric és la llengua oficial d'Etiòpia. Però les cascades no sempre llueixen d'aquesta manera, amb tanta aigua. A vegades són simplement un rajolí, no? Perquè doncs, les sequeres, els plans hidroelèctrics afecten el cabal d'aigua. Llavors, quan raja tan poca aigua, els etíops, que són molt irònics, doncs n'hi diuen la dutxa del Nil. I és aquí, precisament, on comença el Nil Blau, aquest gran riu d'Àfrica, que just després del llac Tana descriu una corba cap a l'oest i s'enfila cap al nord, cap a Khartoum, cap a la capital del Sudan, que tots n'hem sentit a parlar, malauradament, ben recentment, i encara en sentirem a parlar més, m'imagino. Pocs rius a la Terra doncs, han jugat un rol tan important en la història dels homes, en la civilització humana, com el riu Nil, i el seu afluent principal, el Nil Blau. Aquí els veiem els dos, el Nil Blanc, el Nil Blau, i llavors el Nil que travessa Egipte fins a la Mediterrània. Ja des de la mateixa cursa per descobrir-ne les fonts, que va ser una cursa apassionant que van portar doncs, a terme molts països, sembla ser que en el cas del Nil Blau el mèrit se'l va endur el jesuïta espanyol Pedro Páez, que hauria estat la primera persona que el va veure, però de fet l'escocès James Bruce se'n va endur la fama, perquè segurament no només el va veure, sinó que el va saber situar amb la seva latitud i longitud, allà on estava. D'ell se'n conserva un baix relleu fumant amb pipa, com veiem en aquesta imatge, al monestir... Sí. Ah, no pateixis. A veure, sí. També se sent? Sí. Perfecte. Sí, sí, sí. Molt bé. Molt bé. Moltes gràcies. Doncs d'ell se'n conserva aquest baix relleu en un monestir, el monestir de Narga Selassie, que és aquest, que està a la illa de Dek, que és una de la trentena d'illes que hi ha al llac Tana, que és on farem ara el primer recorregut. Aquestes illes acullen aproximadament 38 monestirs cristians ortodoxes, la majoria circulars, com el de la imatge. Clar, per què els fan circulars, els monestirs? Perquè, de fet, els etíops, des de sempre, les cabanes tradicionals, els túculs, són circulars. Són com els que tenim a la imatge, tot i que ara comencen a canviar i els comencen a fer de planta quadrada i amb el sostre d'uralita. Allò que els comentava abans de Papua, doncs també passa a Etiòpia. Clar, a nosaltres ens pot semblar molt més bonic doncs, veure aquests túculs amb la palla i les canyes, però amb ells segurament els és molt més pràctic doncs, aquestes construccions que fan hores d'ara. Quina és la millor forma de visitar aquests monestirs del llac Tana? Doncs agafar un petit vaixell. Vaig agafar un petit vaixell, ens vam aturar en aquesta península d'aquí, que és la península de Zege. Aquí hi havia un petit embarcador i vam resseguir el caminet fins al primer monestir. Clar, però el camí hi havia aquestes plantes que potser molts de vosaltres reconeixeran. Això és cafè. El cafè, quan és madur, doncs els grans són molt vermells, com veiem en aquesta imatge. I a banda i banda doncs, hi havia aquestes plantes, també hi havia doncs, petites tendes de records, d'objectes religiosos, perquè, doncs, evidentment, qui transitava aquest camí majoritàriament doncs, eren pelegrins i pelegrines que anaven, que es dirigien cap al monestir, que veiem ja en allà al fons. S'entra per una portalada, el que és el recinte del monestir, ja veiem una portalada feta de tova, amb canyes i amb palla també. Aquí ja estaríem a l'interior del recinte del monestir, que és el Durakidane Meret del segle XIV, que és el més gran i el més famós del llac Tana, dels que hi ha al llac Tana. Per accedir a qualsevol monestir o temple, no només d'Etiòpia, sinó de qualsevol país, cal descalçar-se. Per tant, la primera operació doncs, és treure's les sabates i deixar-les apilonades. Per tant, sempre que viatgem en un país d'aquests que sabem que haurem d'entrar en monestirs i temples, doncs, temples budistes, per exemple, al Tibet o a Tailàndia, doncs, millor portar un calçat pràctic perquè, si no, doncs, ens entretenim allà amb els cordons mentre els etíops ens miren i aquests occidentals no aprendran mai. No? Bé, doncs fem aquesta operació de deixar les sabates. Generalment no te les prenen, són gent honesta, i entrem al primer passadís del monestir, perquè hi ha diversos passadissos concèntrics, com veurem. Aquest és el primer passadís, encatifat, és el que s'anomena Kitsir o Kemalet. I des d'aquí, llavors, aquí és el primer passadís, és aquest d'aquí, llavors ara a través de grans portes entrarem al segon passadís, on ja veurem aquest mur d'aquí, que és el que tanca el cor del monestir, que és el mur que està pintat. Hi ha les pintures que, de fet, és l'objectiu de visitar aquests monestirs. Aquí entraríem a través d'aquesta porta, ja veiem les pintures del mur, d'aquest mur d'aquí, que és el que tanca el cor del monestir. Aquí estem al Kine, o al Kedes Maglev, que és aquest passadís interior on ja podem veure doncs, tots aquests murs pintats al cor del monestir, que és el Magdes, s'anomena Magdes el cor. El Magdes és el Sancta Sanctorum de totes les esglésies etíops, no només dels monestirs del llac Tana. És un espai tancat, és aquesta zona d'aquí, un espai tancat a pany i forrellat. Ningú que no sigui monjo pot veure l'interior, on s'hi guarda el que es considera el tresor místic més valuós pels cristians etíops, que és el Tabot. El Tabot és, segons els etíops, una rèplica de l'arca de l'aliança amb els deu manaments de la llei doncs, que Déu, teòricament, va entregar a Moisès al mont Sinaí. Clar, el cristianisme etíop és gairebé el més antic del món. De fet, l'únic que és més antic és l'armeni. Per tant, és molt primitiu és molt proper a les tradicions jueves. Per exemple, els etíops ortodoxes circumciden els nens, practiquen el Shabbat com els jueus, no mengen porc, sacrifiquen els animals també gairebé com els jueus. Com va arribar aquesta nova fe? Perquè abans eren animistes, els etíops. Doncs com va arribar el cristianisme a aquesta terra? Doncs va arribar gràcies a dos monjos, Prudenci i Edesi, que veiem en aquesta il·lustració, dos religiosos siríacs de la ciutat de Tir, el que actualment és el Líban. Més endavant, Prudenci va esdevenir el tutor del rei Ezana, que és va ser un rei molt, molt conegut i molt famós, que va ser rei del regne d'Aksum, a qui va convertir el cristianisme, com veurem més endavant. Per això el van consagrar bisbe d'Aksum i cap de l'església d'Etiòpia. Després en parlarem. I un segle més tard, al segle V, el cristianisme es va estendre pel poble etíop gràcies als nous sants errants, provinents també del Pròxim Orient, que serien aquests set personatges que tenim, aquests nou personatges que tenim en la imatge. La llegenda diu que cadascun d'ells va triar el cim d'una muntanya i va fer construir un monestir per predicar i estendre la nova religió, que en aquest cas era el cristianisme. De fet, gràcies a les muntanyes, el cristianisme i el judaïsme etíops es van mantenir aïllats del món, s'han mantingut aïllats del món, i per això van desenvolupar pràctiques religioses singulars i autòctones, que només trobem aquí a Etiòpia. Sant Prudenci i els nou sants, òbviament, també estan representats a les pintures dels monestirs del llac Tana, on les pintures, com veiem, entapissen doncs, tot, les parets, les portes, les finestres, tot està absolutament, no hi ha ni un centímetre sense pintures. Són pintures que barregen la història bíblica amb les llegendes. Els etíops no diferencien gaire entre una cosa i l'altra. Algunes d'elles ens podrien semblar el romànic català de lluny. I també hi ha algun personatge que ens serà ben familiar, que és Sant Jordi, perquè Sant Jordi és el patró també del poble etíop, és present a totes les esglésies. Si bé a Etiòpia doncs, la llegenda és diferent. Aquí no en saben res de princeses ni de roses. Aquí, d'alguna forma, l'explicació seria que Sant Jordi intenta demostrar als etíops que el drac no és cap déu, com pensa els etíops, sinó que és un monstre. I per demostrar-ho, el mata. Una raó, pensa ell, perquè després esdevinguin cristians. Bé, el cas és que pelegrins i pelegrines doncs, aprofiten quan van als monestirs de visita, que també hi van, doncs, per fotografiar-se, perquè no hi van cada dia, per obtenir la benedicció dels sacerdots que tenen cura del temple. Sempre a cada monestir doncs, trobem sacerdots que en tenen cura, alguns que pidolen, com aquest de la imatge, que sempre doncs, a vegades et demanen algunes monedes, si tens monedes, no? I després doncs, de veure aquest monestir d'Urakidan Emede, vam tornar a l'embarcador per seguir el viatge. Si tenim sort, encara podríem veure potser alguna barca tradicional feta amb joncs del mateix llac Tana. El llac el creuem i ens dirigim cap a Gondar, que és la ciutat del nord del llac Tana. El més fascinant d'aquesta ciutat no és el que podem veure ara, quan veiem una visió general, una panoràmica de la ciutat, sinó el que va ser en el passat, aquesta ciutat. Gondar vol dir ciutat gran i al segle XVII es calcula que tenia uns 60.000 habitants. Per tant, es calcula que era la segona ciutat més gran del món. Quina és la particularitat, la que ens sorprèn més a nosaltres, o ens pot sorprendre? Doncs que té el cor farcit de castells, com si fóssim a Europa. Però molt abans de construir-se aquests castells, després visitarem aquest recinte de castells, els emperadors abissinis, doncs, no vivien en ciutats, vivien de forma nòmada, perquè es desplaçaven constantment pel país, vivien en tendes, en campaments temporals, per això, perquè es anaven desplaçant d'un lloc a un altre. El nomadisme, de fet, va durar fins al segle XVI. Hi va haver l'emperador Minas, el 1559, que va ser el primer que va començar a passar l'estació de les pluges acampat vora el llac Tana. Parlant de la ciutat de Gondar, la fundació d'aquesta ciutat s'atribueix a aquest senyor, que és l'emperador Alam Sagat, amb Facílides, al segle XVII. Durant dos segles, la ciutat va ser la capital de l'estat cristià de l'època. Per tant, va ser una ciutat molt important. D'aquí doncs, que hi hagi aquests castells. Aquí tenim un croquis de la que es coneix com a Facil Gebi, o ciutadella imperial, aixecada al cor de Gondar, envoltada per una muralla de 900 metres aproximadament de perímetre, de la qual doncs, en sobreviuen alguns fragments. Aquesta és la visió actual d'aquest recinte dels castells. De fet, a Gondar se la coneix com la Camelot d'Àfrica, ja saben, aquella fortalesa del llegendari rei Artús, que va ser un líder brità, doncs, que hauria viscut entre els segles 5è i 6è. I fins i tot també diuen que va inspirar Tolkien quan va crear Gondor, la ciutat de pedra, al seu llibre i a la pel·lícula després del Senyor dels Anells. A l'antiguitat, Gondar estava envoltada de terres fèrtils, era tocada una cruïlla de tres importants rutes caravaneres i a prop hi havia l'accés al Mar Roig i a mines d'or. Per tant, és normal que sorgís una ciutat just en aquest enclavament. Al recinte hi ha castells d'emperadors, de vells emperadors com en Facílides i en Iaso I de la dinastia dels reis Salomònides. Després veurem per què se'n diu dinastia dels reis Salomònides. I algun dels edificis, malauradament, doncs, han quedat malmesos per diversos motius. Per un terratrèmol greu que hi va haver el 1704 i també per les bombes d'algunes guerres que hi ha hagut. Malgrat que Etiòpia és l'únic estat africà, doncs, que mai ha format part de forma continuada d'un imperi colonial, si exceptuem dues ocupacions italianes, del 1895 al 1896 i del 1936 al 41. Van ser els únics dos períodes que va formar part d'Itàlia. I per què no va ser colònia italiana? Doncs gràcies a aquest senyor, que és l'emperador etíop Manelic II, doncs, que ell era el cap d'un exèrcit que va derrotar Itàlia el 1896 a la batalla d'Àdua. Àdua va ser la desfeta, es considera la desfeta, més gran que hagi patit mai un exèrcit colonial a l'Àfrica. Això, gràcies a aquest triomf de Manelic II, Etiòpia va poder mantenir la seva independència i no va esdevenir colònia italiana. Per tant, doncs, Etiòpia està considerat el país independent més vell d'Àfrica i d'aquí doncs, també un motiu més pel qual s'ha preservat la seva tradició. Tornem al castell de l'emperador Facílides. Les fortaleses s'han restaurat, en gran part gràcies a l'ajuda de la UNESCO, ja actualment doncs, són patrimoni de la humanitat. Igual que també s'ha restaurat una esglesiola que està just al costat d'aquest recinte, és l'església de Debre Berham Selassie, de finals del segle XVIII, com dic, ben a prop de la ciutadella imperial. I aquesta esglesiola és interessant de visitar perquè té una de les icones del país, que és aquest sostre amb 135 querubins, dels quals en falten 13 que han desaparegut per efectes de la humitat. Hi ha alguna filtració d'aigua que s'ha carregat aquesta part d'aquí, ha esborrat alguns dels querubins, alguns dels angelets. Bé, acabem doncs el recinte dels castells de Fàcil Gebi. Fins i tot en aquest recinte encara s'hi poden veure les gàbies on l'emperador Dawit i més recentment Haile Selassie, que va ser l'últim emperador d'Etiòpia, doncs hi tenia els seus lleons abissinis. Sobretot Haile Selassie era molt aficionat als lleons, no? De fet, el lleó de Judà era el símbol també de la bandera de l'emperador Haile Selassie i encara és el símbol d'Addis Abeba, és el símbol de la capital d'Etiòpia. De fet, a Haile Selassie se'l coneixia com a rei de reis i lleó conqueridor de la tribu de Judà. I li agradava envoltar-se no només de lleons, sinó de tota mena de bestioles. Potser perquè era de talla reduïda i llavors s'envoltava d'aquests animals tan formidables com aquests guepards que tenim a la imatge. No? De fet, abans de ser emperador, Haile Selassie es deia Rastafari, que vol dir príncep que mereix respecte. I un cop coronat el 1930 va passar a ser el Negus. Negus vol dir sobirà, Haile Selassie, i es va autoproclamar descendent de l'antiga dinastia del rei Salomó i de la reina de Saba. Aquest era l'emperador Haile Selassie, molts de vosaltres el recordareu perquè sortia anys enrere, sortia sovint als informatius. Però l'any 1974, els militars, amb suport de la Unió Soviètica, van derrocar la monarquia de Haile Selassie. Llavors, el dictador Mengistu Haile Mariam, que és aquest senyor que tenim a la imatge, doncs va prendre el poder a Etiòpia. Els nous governants, com és habitual en aquests casos, doncs van acusar el vell emperador de corrupció, de tirania, i van establir un govern militar d'ideologia comunista, que va perdurar durant molts i molts anys. I Haile Selassie doncs, va morir l'any 1975. Això és el que creiem nosaltres, però hi ha gent que no ho creu. La figura de Haile Selassie per un sector de població ha transcendit perquè quan va pujar al tron Hi va haver un grup de jamaicans de l'illa de Jamaica, al Carib, molt lluny d'Etiòpia, que el van considerar la reencarnació de Déu a la Terra. I per què? Doncs perquè hi va haver un, a la dècada del 1920, hi va haver un predicador jamaicà també, que es deia Marcus Garvey, era periodista també, que va fer una profecia. Va dir, mirin a Àfrica, un rei negre serà coronat perquè el dia de l'alliberament està a prop. I quan van coronar Haile Selassie va dir, ja està, ja el tenim, aquest serà el Déu que ens alliberarà. Aquest és en Marcus Garvey, aquest periodista i predicador jamaicà. Llavors, quan el 2 de novembre del 1930 van coronar Rastafari emperador d'Etiòpia, doncs van creure que s'havia complert aquesta profecia. Rastafari, per tant, per aquesta gent, era la reencarnació de Déu i creien que era ell qui els alliberaria de la seva vida de pobresa al Carib i els la tornaria d'alguna forma a Àfrica, la terra dels seus ancestres i també el seu centre espiritual. Del Rastafari va derivar el rastafarisme, que molts de vosaltres recordareu, moviment espiritual que va sorgir i es va desenvolupar a Jamaica, sobretot el 1930, la mateixa dècada. Recordem el músic de reggae, que va ser Bob Marley, no? Icona dels rastafaris al món. L'emperador, de fet, inicialment mai va acceptar aquell títol diví o semidiví que li havien atribuït als rastafaris, però al final va dir, bueno, doncs va, si em fan Déu, doncs ho accepto. No? I els hi va reservar un terròs a Etiòpia per si volien anar-hi alguna vegada. I llavors això que veiem, que és una mena d'altar, això està en aquest trosset de terra que el Haile Selassie va deixar o va regalar amb els rastafaris, que està en un lloc que es diu Sashemene, és la població, el nom de la població, al sud de Addis Abeba. És a dir, que aquí hi ha una comunitat de rastafaris visquent a Etiòpia. Aquest és un exemple dels seguidors del rastafarisme, no a Jamaica, sinó a Etiòpia. I ells doncs, segueixen venerant Haile Selassie, tot i que va morir el 1975, doncs ells no accepten la seva mort i creuen que algun dia tornarà per salvar-los. Seguim el nostre viatge, anem més cap al nord. De Gondar anem fins a Aksum, ciutat que ja hem esmentat. Aquest trajecte, quan fas aquest trajecte, que es pot fer per terra, però jo el recomano que el feu per avió, perquè circular per terra a Etiòpia, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs, si el fas per avió, la panoràmica que tens és aquesta, un munt de muntanyes, són les Simien, les muntanyes Simien. Aquí hi ha el pic més alt d'Etiòpia, que potser també ens sorprendrà perquè fa 4.500 metres d'alçada. És un cim molt i molt alt. De fet, ja hem dit abans que les muntanyes són les que durant segles van mantenir Etiòpia aïllada dels seus veïns africans i de la resta del món, per això fa que tingui aquestes peculiaritats diferents als seus veïns. Al segle V abans de Crist, a Aksum, hi va florir el primer imperi etíop. Aquí tenim un esquema més o menys d'aquest imperi. En el moment de màxima expansió, l'imperi d'Aksum dominava el que ara seria el nord d'Etiòpia, Eritrea, part del Sudan, d'Egipte, de Djibouti i també fins i tot saltava a l'altre costat del Mar Roig, el que ara és el Iemen, allà també seria doncs part de l'imperi d'Aksum. Ara Aksum és aquesta ciutat, una ciutat del Tigre, de la regió del Tigre d'Etiop, a la base de les muntanyes Adwa, amb carrers normals. Suposo que ara això ha variat amb la guerra. La vida no deu ser tan fàcil i deuen tenir més sobresalts que no pas quan jo hi vaig ser. Però què en queda del passat esplendorós d'Aksum? En deu quedar molta cosa, però el que podem veure nosaltres doncs són aquestes esteles de roca. Diuen que n'hi havia més de 300 escampades per tota l'àrea d'Aksum. Conta la llegenda també que l'obelisc més gran dedicat al rei Ezana, que és aquell rei que van convertir al cristianisme, doncs es va erigir gràcies a la força misteriosa que emanava de l'arca, perquè l'arca està aquí, està a Aksum, segons els etíops. També hi ha altres teories de com es van posar drets aquestes esteles. Aquí mateix, en aquest recinte, hi ha un museu amb aquestes il·lustracions que et mostren una altra possible manera de posar dreta aquestes esteles, arrossegades per elefants i per la força humana, fent rodolar aquestes pedres immenses a sobre de corrons de fusta. Pujaven aquestes pendents amb l'estela amb el que és el cul de l'estela a la part de davant, llavors la tombaven i d'aquí l'estiraven per l'altre costat i la posaven dreta. Aquesta és una altra de les teories de com s'haurien posat dretes aquestes esteles. Malauradament, a finals del segle X, un exèrcit bàrbar va aprofitar la debilitat dels imperis, ja sabem que els imperis doncs, neixen, creixen, tenen un moment àlgid i després arriba el declivi. Doncs van aprofitar el declivi i la van devastar. Van enderrocar la majoria de les esteles, van cremar esglésies, van destruir els monestirs i van exterminar la família reial, de la qual en podem veure encara les tombes, just a sota de les esteles, hi ha aquesta mena de catacumbes, en el que serien les tombes, algunes de les tombes dels reis antics del regne d'Aksum. És clar, el que veiem es diu que només és el 5% del regne d'Aksum, perquè el 95% encara està enterrat. Ningú no ho ha desenterrat. És a dir, que ens queden moltes coses per saber d'aquest antic regne. També estava enterrat aquestes ruïnes, que es creu que són les ruïnes del que va ser el palau de la reina de Saba, els Bilquis pels etíops. Els etíops el coneixen per Bilquis. També la reina Maqueda de Saba, tota és la mateixa reina, encara que té diferents noms. La reina Maqueda de Saba, o Bilquis, va governar el regne d'Aksum durant un període. I aquesta seria la maqueta del seu palau en aquest mateix museu que trobem al recinte de les esteles. I aquí al museu hi ha també el Quebre Nagash, que és la glòria dels reis, que és aquesta epopeia nacional d'Etiòpia, representada en aquesta auca, que és on se situa, on apareix per primera vegada, de manera pública, l'enigmàtica reina en la visita que va fer el rei Salomó a Jerusalem, es creu, al segle X abans de Crist. La reina es veu, es diu, diu la llegenda, que va viatjar fins a la cort del rei jueu, atreta per la saviesa llegendària del rei Salomó que havia transcendit fronteres. I la tradició etíop doncs, diu que el rei va quedar captivat de la bellesa de la reina, va ardir un pla per seduir-la, és bo que ho va aconseguir, van passar una nit, no en sabem els detalls, però la qüestió és que la reina va tornar a Etiòpia i d'aquesta nit passada amb el rei Salomó en va néixer el rei Menelic, no el Menelic II, el que va guanyar la batalla d'Àtila, sinó el primer Menelic, que és el fundador d'alguna forma de l'imperi etíop. Llavors, clar, els etíops creuen que és de Menelic d'on descendeix el llinatge dels reis de la dinastia salomònica fins a Haile Selassie. Per això Haile Selassie es va declarar hereu de la dinastia salomònida, perquè els inicials van ser el rei Salomó i la reina Bilquis de Saba. Clar, passats els anys, el Menelic volia conèixer el pare, és el que va tornar a Israel a conèixer el pare, i la llegenda també explica que quan va marxar de la visita al pare se'n va endur l'arca de l'Aliança. La va robar. De fet, aquí veiem aquesta il·lustració amb uns frares que s'enduen l'arca de l'Aliança. D'aquí el fet que els etíops creguin a ulls clucs que l'arca no és a Israel, sinó que és a Etiòpia. Per la tradició jueva i cristiana, l'arca, ja ho saben, doncs és aquest cofre. Aquesta és una representació, no és l'original, òbviament. I en l'interior doncs, s'haurien guardat les taules de la llei amb els 10 manaments de Déu, doncs, que Déu mateix va entregar a Moisès al Mont Sinaí, com he dit abans. Segons la tradició etíop, l'arca de l'Aliança és a la capella de les taules, que és aquesta petita capelleta que Haile Selassie doncs, va fer construir el 1965. És una capelleta que, evidentment, ara ja no t'hi pots ni acostar. Aquesta reixa ja no pots ni tocar l'edifici. I està al costat de l'església de Nostra Senyora de Sió, d'Aksum. D'aquí la llegenda que les esteles es van aixecar gràcies al poder que emanava de l'arca, perquè l'arca és molt a prop. Això està tot molt a prop una cosa de l'altra. I es creu que està custodiada aquesta arca dia i nit per un sacerdot guardià, i ni tan sols ell està autoritzat a confirmar si l'arca és realment el lloc on diuen que és. I tu els dius, home, però escolta'm, com et pots creure això? Això és qüestió de fe. Si no t'ho creus, és que no tens fe. Per tant, aquí s'ha acabat la conversa. Bé, Aksum és el tigre. Aquí veiem, com que és un mapa anglès, posa Tigray, però nosaltres en català n'hi diem la regió del tigre, que de fet és on hi ha hagut la darrera guerra a Etiòpia. És la regió més septentrional, la que està més al nord d'Etiòpia, frontera amb Eritrea, que veiem aquí, a la costa del Mar Roig, escenari de guerres passades. Aquesta terra ja ha conegut moltes guerres Aquests serien els guerrillers que van protagonitzar les guerres de la dècada dels anys 80 i aquests són els soldats que han protagonitzat la darrera guerra, la que va esclatar el 4 de novembre del 2020 entre el govern regional del Tigre, en mans que estava el govern, era del Front d'Alliberament Popular del Tigre, que eren independentistes, i el govern d'Addis Abeba, que seria el govern federal. No? El 2 de novembre del 2022, pràcticament dos anys dia per dia, es va firmar la pau, i és una pau que de moment es manté i va posar doncs, fi a aquesta guerra que ha castigat aquesta zona. Si viatjaves per aquesta... Si viatges, de fet, perquè això és recent, aquesta fotografia és molt recent, doncs encara pots veure la ferralla que ha deixat aquesta darrera guerra. Com les anteriors, aquí, per exemple, aquesta imatge és de l'any 85, quan vaig viatjar a Etiòpia durant la passa de fam. Aquest és el camp de Batik, que estava a uns 100 quilòmetres d'Addis Abeba, al nord d'Addis Abeba. Aquí era un camp doncs, que acollien la gent que baixava de les muntanyes, gent que havia perdut, gent pagesa, que havia perdut les collites, s'havien mort els animals i, per tant, quan no els hi quedava res, cap manera de subsistir, doncs no els hi quedava cap més remei que baixar de les muntanyes. Però, esclar, molts d'ells arribaven ja tan tocats a tants dies de caminar i de menjar o de no menjar, menjar molt poc o de no menjar, que quan arribaven en aquests camps, a vegades a molts d'ells no se'ls podia recuperar. Quan jo vaig visitar el camp, morien 10 persones al dia en aquest camp de refugiats, i n'hi havia molts més. Es calcula que hi van morir 1.200.000 persones en aquesta fam de la dècada dels anys 80. Molts nens, 200.000 aproximadament, doncs van quedar orfes. De fet, aquí el Tigre és on aquesta passa de fam es va acarnissar més, malgrat ser terres de conreu, com hem dit abans. El país encara ara pateix sequeres cícliques provocades molt sovint doncs, per la manca d'infraestructures. El govern no inverteix el que s'hauria d'invertir, per la inestabilitat política també i pel clima extremadament sec, que és cert que estem al nord d'Etiòpia i certament doncs, hi fa calor. Clar, aquí al Tigre viuen els tigrinyes, òbviament. Aquest senyor és un tigrinya. Formen part d'aquests més de 80 grups ètnics que hi ha a Etiòpia. De fet, sobrepassen els 140 si comptem els subgrups, és a dir, que són molta gent i molt diversa. Aquests serien els tigrinyes que diuen, la tradició diu que el poble del Tigre serien els descendents de l'antic regne d'Aksum. En total, a Etiòpia actualment hi viuen uns 120 milions de persones, tot i que és molt difícil de saber. Aquí a Occident ens agrada molt de parlar de xifres i de concretar-ho tot molt. Si no, d'altra banda, no podríem fer ponts ni edificis que no caiguessin, si no calculéssim bé les estructures. Però es calcula uns 120 milions. Per què és difícil? Doncs perquè aquí l'índex de natalitat és de 4,6 fills per dona. És a dir, que cada any s'afegeixen doncs, uns 3 milions més de persones a la població etíop. La majoria pagesos, gent molt pobra, que es desplaça per les poques carreteres asfaltades que hi ha doncs, amb carro o a peu. És molt normal quan tu circules per les carreteres, però no hi ha trànsit, només veus alguns 4x4 de les ONGs, algun autobús de línia i gent caminant pels vorals de la carretera, gent com aquesta doncs, que baixen dels pobles dels voltants per anar a mercat. I porten doncs, les quatre cosetes que ells pensen que poden vendre, un feix de llenya, un sac de palla, porten doncs, qualsevol cosa que ells pensin que poden vendre al mercat. A vegades també baixen doncs, ramaders amb unes cabres, com veurem més endavant, o algunes vaques. Gent molt jove, són nenes, són nens que treballen, perquè aquí doncs, es treballa des de que ets molt, molt, molt petit, molt menut, com aquesta nena, per exemple, que porta aquest gran sac de palla. Llavors, doncs, quan arriben al poble, doncs, s'apilonen els sacs de palla i els tenen llestos per vendre. És un país, com observem, deixat de la mà de Déu, no? Ho il·lustra aquesta imatge, amb els carrers sense asfaltar a la gran majoria de poblacions, en aquest cas, amb el bestiar barrejat amb la gent, doncs, perquè és dia de mercat, la majoria de la gent, la gran majoria de la gent, viu en condicions de misèria. I aquí, com que era dia de mercat, doncs un dels animals estrella, perquè ja estem molt al nord d'Etiòpia i fa molta calor, doncs és el dromedari. El dromedari que resisteix molt bé a la sequera, mentre porten càrregues d'un lloc a un altre, perquè encara hi ha caravanes que van d'un lloc a l'altre a Etiòpia. Més endavant ens creuarem amb una caravana de la sal, de dromedaris. Pastors que arriben, doncs, com veiem, amb els seus ramats, ja siguin de dromedaris o siguin de cabres, per vendre-les al mercat. O aquestes vaques, amb aquestes banyes. Aquestes vaques són característiques també del sud, del Sudan del Sud. Hi ha els Nuer, Hi ha els dinka, que són pastors, són ramaders, i els veus sovint doncs, pasturant aquestes vaques. Són importantíssimes per ells. Pràcticament una vaca és com un fill, i el tracten com un fill, li posen nom, vull dir, és una autèntica veneració la que tenen per les vaques. No en va, la seva vida depèn d'aquests animals. I al mig d'aquest doncs, traginar de vaques i de dromedaris i de pols, a vegades a mi personalment em sorprèn trobar-me, doncs, en aquest cas, aquestes dues noies tigrinyes, tan ben pentinades i tan ben vestides amb els vestits de colors, perquè enmig d'aquesta pols a vegades t'oblides dels colors. No? Com és possible que enmig d'aquesta forma de vida doncs, siguin capaces de mantenir aquesta estètica tan pulcra i tan interessant doncs, des del punt de vista etnològic i, en aquest cas, turístic, no? Perquè no deixem de ser turistes quan visitem un país d'aquesta manera. No? Clar, aquí pots pensar, quin respecte per les dones? Doncs clar, també hi ha els més i els menys. Hi ha molts monestirs que et trobes aquest rètol, malauradament, no women, no a les dones, no està permès l'entrada a les dones. A veure, també us diré que moltes vegades no posen el rètol pels homes, però tampoc no hi tenen accés als homes. Eh? Per exemple, si anem al monestir de Devara Damo, que està al capdamunt d'aquest turó que veiem, els homes, la majoria, tampoc no hi arribarem, perquè com volen que ens enfilem 15 metres a pols per aquestes cordes? O sigui, que encara que no tinguem rètol de no men, tampoc és pels men, aquest monestir. Si poguéssim enfilar-nos, confiéssim en que les cordes no es trencaran i el que el monjo que està dalt ens ajudarà en cas de que tinguem problemes i poguéssim arribar a dalt, doncs, evidentment, tindríem una panoràmica de 180 graus sobre l'entorn, que ja veuen que és semidesèrtic. I aquí trobaríem doncs, un dels monestirs que van fundar aquells nou sants errants que van escampar el cristianisme per aquesta part d'Etiòpia. En concret, va ser Abuna Aregawi, un d'aquests nou sants. Se'l considera un dels monestirs més importants d'Etiòpia. Té una esglesiola del segle X o XI, aproximadament, amb aquesta mena d'arquitectura que és l'arquitectura axumita. És un dels últims exemples d'arquitectura axumita, és a dir, l'arquitectura que hi havia en aquell antic regne d'Axum. Evidentment, sempre que visites un monestir, una ruïna, un lloc nostrat d'Etiòpia, doncs què passa? Que t'acosten els nanos, els nens, infants, a demanar-te caritat o a oferir-te objectes. Moltes vegades et diuen que són antiguitats i has de vigilar perquè a vegades ho són, perquè ni tan sols ells saben el que agafen, no? I pots tenir problemes si fas alguna compra a la sortida, a la frontera, no? Tu et penses que t'estàs enduent ferralla i te n'estàs enduent una antiguitat. Bé, doncs els nanos surten de qualsevol lloc, vagis on vagis d'Etiòpia. A vegades t'atures a la vora del camí, en un lloc que aparentment és despoblat o pràcticament despoblat, i pap, ja t'apareix el nen o la nena per demanar coses. L'any 85, quan vaig a Etiòpia la primera vegada, me'n recordo que portàvem caramels i quan estàvem en un d'aquests camps de refugiats, doncs vam dir, home, potser els hi podíem donar caramels, no? Però com que no sabíem com donar-los-hi, li vam dir a la persona que ens feia de guia si els hi podia donar. Vam pensar, bueno, que aquest home sabrà com fer-ho. Va agafar els caramels i els va llançar sobre la gent, amb la qual cosa la gent es llença els uns sobre els altres. Aquí també va haver-hi un moment que vam intentar donar-los galetes i automàticament aquests nens angelicals es converteixen en bestioles, si em permeteu l'expressió, perquè davant d'una galeta són capaços de qualsevol cosa. Per tant, sempre recomanable no donar-los res, encara que ens sembli que és millor doncs, quan anem a les ciutats buscar si hi ha un orfenat o si hi ha doncs, una ONG que té cura dels nanos i llavors donar l'ajuda a través d'un organisme que sàpiga com distribuir aquesta ajuda. Seguim el nostre viatge, arribem a les muntanyes de Geralta, un lloc extraordinari del Tigre. Hi ha aquestes formacions rocalloses. I què hi passa en aquesta regió? Per què és atractiva? Doncs perquè, bé, a banda que hi pots fer muntanya, si vols, si t'agrada caminar, doncs hi ha un munt de petites esglesioles rupestres excavades en aquests penya-segats. Es veu que els monjos ho van excavar aquestes esglesioles en llocs remots i inaccessibles per protegir-les de l'avanç dels exèrcits islàmics. Això parlem del segle XVI, aproximadament. En aquella època es veu que hi havia un cabdill àrab que es deia Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, el conqueridor, o també l'esquerrà, que va aconseguir controlar més de la meitat d'Abissínia. Llavors, clar, els monjos es veien assetjats pels islàmics i s'anaven i amagaven les esglésies, qui sap on, no? Va caure derrotat finalment aquest cabdill a la batalla de Abissínia a Dal el 1543. Potser per això Etiòpia va seguir sent cristiana.
I d'aquí, com dic, que els monestirs acabessin excavats al capdamunt d'aquests penyals. Per tant, ja sabem que si en volem visitar algun, doncs ens hem de calçar les botes, hem de procurar anar-hi amb una mica de preparació física, perquè doncs, ens hem d'enfilar. En aquest cas, anem al monestir de Mari amb Corcor. Hi havia un desnivell no gaire gran, de 300 metres, però bueno, ja és una pujadeta, amb llocs exposats, perquè clar, fer alpinisme a Etiòpia no és el mateix que fer alpinisme al Pirineu. Aquí el paisatge, mentre t'enfiles, és molt bonic i dius, ostres, quina sort que hem tingut de poder fer això, però si et fixes en la guia, aquesta era la guia que portàvem, fixes en el seu calçat de muntanya, penses, home, potser no és el més apropiat per anar per aquí. Clar, jo li vaig preguntar, dic, escolta, ja portes una farmaciola, no portava res, ni tiretes, res, ni per una rascada. És a dir, aquí et passa qualsevol cosa, evidentment no hi ha l'helicòpter del RAC i per tant tens un problema, és a dir, que t'has de pensar bé, bé on et fiques i en tot cas doncs, portar farmaciola a tu. Però és, bé, hi ha un cert compromís, que es diu ara, quan fas alpinisme doncs, en aquestes regions del món. Ara no s'hi pot anar, com que hi ha hagut la guerra, no és una zona accessible. Bé, vam seguir grimpant fins a l'esglesiola de Mariam Corcor, que de fet està absolutament encastada a la roca perquè està construïda a l'interior de la roca. La basílica està dedicada a la Mare de Déu, la datació és incerta, no se sap ben bé quan la van fer. L'interior, com dic, s'ha fet buidant la roca, en total hi ha 3 naus, una dotzena de columnes i 7 arcs decorats. El sostre és de voltes i de cúpula, tot està cisellat, i les pintures diuen doncs, que són d'influència bizantina. Fins i tot hi ha bancs per seure perquè el sacerdot puja cada dia del pla, als 300 metres de desnivell, i obre l'església per si algú doncs, té necessitat de rebre algun sacrament. I de cadascuna d'aquestes esglésies sempre hi trobes això. Com he dit abans, doncs, el sacerdot que en té cura de l'edifici i té cura també d'aquesta vella vitrina on es guarden els tresors que es guarden en aquestes esglesioles. Són autèntics tresors, encara que puguem pensar que hi poden guardar en aquesta vitrina empolsinada i mig desfeta. Doncs hi ha coses fantàstiques, vells manuscrits il·luminats dels segles XVIII i dels segles XIX, preciosos, com aquest que ens mostra doncs, amb els tres reis mags i la Mare de Déu, escrits en ges, que és la llengua etiòpica, quasi morta, usada la litúrgia de l'Església Ortodoxa d'Etiòpia i d'Eritrea. És a dir, que realment són tresors. Bé, sortim a l'exterior, anem a una altra petita esglesiola, la de Daniel Corcor, que està també construïda aquí al capdamunt d'aquests pilars de roca, amagada, perquè no la trobessin aquells exèrcits islàmics. La plana ens queda molt en sota. El camí, certament, és exposat perquè doncs, és aquest flanqueig i tens la timba doncs, per la teva esquerra. Per tant, no és apte per persones amb vertigen. Aquesta és la porteta. I en el cas d'aquesta esglesiola, de Daniel Corcor, l'interior de l'església és molt sòbria. Les pintures són pràcticament estan mig esborrades, per tant, no és molt l'art que podem contemplar, però és interessant de fer l'excursió. Quan surts de l'església, per cert, s'ha de vigilar de no ensopegar amb el dintell perquè te'n vas directe baix a la plana. Hi ha una altra església molt a prop d'aquesta, hem vist la de Mariam Corcor, i llavors hi ha la Abuna Yemata, que aquesta sí que, certament, és espectacular. Està excavada en aquest pilar de roca espectacular. L'esglesiola és això d'aquí. Això és l'accés per l'esglesiola. Són esglésies rupestres. És un camí molt espectacular d'accés. Aquí, certament, si no has de ser una persona amb un equilibri ja determinat i una determinació perquè t'has d'enfilar per aquests... Puges per darrere, llavors t'has d'enfilar per aquests troncs fins aquí dalt, creuar aquest pont de fusta, fer tot aquest flanqueig fins a l'entrada de les glaciones. És a dir que, déu-n'hi-do, aquí veiem una altra perspectiva d'aquest trajecte, d'aquest itinerari. Clar, certament, penses, bueno, aquesta gent no tenen vertigen. Efectivament, veus el monjo allà dalt, en aquella punta, enfilat, són com les àligues. No tenen ni la més remota idea del que és el vertigen. I llavors, suposant que arribéssim, aquí veiem el pont de fusta, que veiem abans, aquí tenim un estimball de 200 metres a sota nostra, i aquí fas el flanqueig fins a l'església. Aquesta sí que té un interior de pintures que val la pena doncs, haver fet l'esforç fins a aquesta església d'Abuna Yemata per veure doncs, aquestes pintures. En tot cas, ens ho haurem passat bé, ha sigut una jornada molt ben aprofitada. Seguim el nostre viatge, ens dirigim ara cap a la regió del Danakil, aquesta regió d'aquí, que encara que surti verda, ja ho veurem que no n'és gens de verda. No hi ha res de res en aquest territori, cal portar, per tant, de tot, cal portar per sobreviure, combustible, menjar, aigua, roba lleugera, parasol, en fi, hi ha només els dromedaris sota d'aquestes plantes. Aquí la vida, certament, és pràcticament doncs, impossible. Està considerat el punt més calent del planeta, com veurem. Per tant, clar, ens va fer tant de respecte que vam dir, escolta, calla, ens aturem a un restaurant, ara que anem abans d'entrar, mengem i mira, no? Almenys ja havíem menjat una miqueta abans d'endinsar-nos al territori. Esclar, és recomanable quan vas a un restaurant atiu no anar a la cuina. Entres al restaurant i dius, què podem menjar aquí? Què podem menjar? Doncs mira, aquí es menja això. Això és l'engeda, que en diuen l'engeda, és el pa atiu, que és això d'aquí, que té la textura d'una velleta humida, perquè ens feu el càrrec. Sí, és una mica agra. Llavors t'hi posen a sobre doncs, això, una mica d'enciam, tomàquet, llenties, llavors arrenques una mica de pa amb la mà, perquè menges amb la mà dreta, sobretot no mengeu amb l'esquerra, que us faran fora del restaurant, la mà esquerra és la impura, bé, no explicaré més detalls, i llavors doncs, vas arrencant trosset de l'engeda, una mica de tomàquet i vas menjant. No? I llavors un cop has menjat, marxa al restaurant, no tinguis la temptació d'anar a la cuina, perquè la cuina, clar, la cuina és la cuina, pobres. Vull dir, ells fan el que poden, no? Llavors, és possible que si visites la cuina abans de menjar, ja no mengis. Bé, has d'estar disposat una mica a tot quan viatges per aquests llocs, no? I si pots estalviar-te d'anar a orinar, també. També. Ja trobarem alguna planta, alguna roca, no? Discreta. Sobretot pels homes, perquè, clar, els homes orinem drets, però és que ells orinen a la gatzoneta. Llavors, què passa quan vas a orinar? Doncs que et veu tothom. Treus el cap per sobre, això és el lavabo, No és el... Sí, això. Bé, seguim el nostre viatge. Satisfetes les necessitats, ens endinsem a la terra del Zafar, una terra ja al colmo de la pols, tot és pols, havíem de viatjar a 100 metres del cotxe de davant, perquè si no la pols doncs, no ens deixava veure per on anàvem. Aquesta terra, doncs, ja dic que és la del Zafar, o d'Anakil, és un poble de guerrers indòmits, amb una reputació gairebé llegendària per la seva feresa, en Sir Wilfred Tessiger, que és aquest personatge, que es considera la quinta essència de l'explorador anglès, ell va viure molts anys a l'Els d'Anakil, ell va deixar escrit, i ja em perdonaran el que va dir en Wilfred Tessiger, però és textual. Diu, els d'Anakil sempre castraven a qualsevol home o noi el que mataven tallant-li el penis i l'escrot. Certa angonia. Trofeu obvi que proporcionava una prova irrefutable que la víctima era un home. Això és el que deia Sir Wilfred Tessiger. Clar, el mite s'engrandeix perquè són de les poques tribus que sobreviuen en aquesta regió totalment inhòspita, que dius, però com és possible? Després veurem què és el que els dona diners per viure. Com poden sobreviure algú en aquest desert de sorra? No? A més, sovint són rivals, es barallen els uns amb els altres. Complicat. I per fer-ho més entretingut, doncs hi ha la tradició de llimar-se els incisius d'acord amb els seus cànons de bellesa, la seva estètica de bellesa, tant homes com dones. Llavors, clar, si trobes una far de nit, cert respecte et fa. Si no has llegit, si el Wilfred Tessiger, encara més. Clar, quan ens anàvem endinsant cap a... Aquí ens acostàvem a l'Ertal i anàvem al volcà, i llavors anàvem per una llengua volcànica, els nanos a far corrien descalços per sobre de la lava, al costat del cotxe, a veure si els donàvem alguna ampolla de plàstic o... I tampoc és bo donar-los, Sempre és millor no donar res. Però corríem per sobre de la lava. Aquí, com dic, anàvem per sobre d'una llengua de lava volcànica, de l'Erta Ali, ens acostàvem a un poblat del Zafar, aquest és el poblat, encara que no es vegin els xalets, és a uns 15 quilòmetres de la caldera del volcà Erta Ali. Aquí el termòmetre del cotxe, no sé si estava espatllat, marcava 50 graus a les 7 de la tarda. 50 graus. Bé, els xalets del Zafar o cabanes estan fetes de roca volcànica i branques. Són aquestes que veiem aquí en la imatge. I els homes vesteixen aquestes faldilles. Hi ha homes d'altres països que porten faldilles. A Birmània també porten faldilles els homes. Aquestes es diuen xirits, és una mena de faldilla de cotó. I a més, de la faldilla porten una cosa que m'amoïnava més, que eren aquests ganivets, que són els gile. Que clar, jo després d'haver llegit en Tessiger i veure els ganivets, dic aquí no anem bé. No sé pas per què hem vingut aquí a l'Erta Ali, no? Però bé, procurava no pensar-hi gaire, concentrar-me en les fumaroles del volcà, que es veuen aquí al fons, aquests 15 quilòmetres que ens quedaven, 3 o 4 hores de tenir cap a l'Erta Ale, amb un guàrdia armat, perquè, esclar, doncs aquí hi han hagut incidents, algun cop, doncs, l'any 2017, per exemple, van matar un turista alemany i van ferir el seu guia, això em tocava la frontera amb Etiòpia, amb Eritrea, sempre queden reductes dels grups guerrillers de quan hi ha hagut guerra i, per tant, sempre t'acompanya un grup armat i de pas us fan dos calarons aquests soldats, no? També està bé. Bé, l'ascensió al volcà Erta Ale és nocturna, perquè no es pot fer de dia, per la calor que fa. Ens moriríem a 10 hores, a 10 minuts d'aquí de Dodoma, del poblat, no? Cal anar amb frontal, per tal, cal portar aigua. Si bé, doncs, sempre tens l'ajuda dels dromedaris, pots llogar també algun dromedari, els Afar viuen d'això, no? Lloguen dromedaris perquè t'acompanyin, a més de fer-te de guia i de protegir-te, entre cometes, doncs et lloguen dromedaris. Llavors, clar, era curiós el grup que anava, que de sobte et trobaves negociant el preu dels dromedaris. Dic, però si fa dos dies que érem a Barcelona, què fem negociant? No, que 50 euros és massa car, no, escolta, 60, no, jo aquest dromedari li m'he dit... Però què dius, negociar dromedaris? Doncs sí, negocies dromedaris. Els haig de dir també que no és còmode, viatjar amb dromedari, molt millor anar a peu, perquè no tens estriberes, t'aguantes tu per tu mateix, així que Déu-n'hi-do. Bé, jo no hi vaig pujar, jo vaig fer tot l'itinerari a peu, tampoc és tant, no hi ha un gran desnivell, i arribes al volcà, és un volcà molt interessant, aquí som just a la falla del Rif, on les plaques continentals d'Àfrica i Aràbia s'allunyen 2 centímetres, diuen els geòlegs, l'una de l'altra, cada any. Aquí la regió s'esquerda, s'enfonsa lentament, s'enregistren, diuen, una vintena de terratrèmols al dia i en dies de crisi fins a 2.000. Tu pràcticament no els notes, són imperceptibles, només els veuries si tinguessis un sismògraf. En aquest punt l'escorça terrestre s'esquerda, com hem dit, per 3 profundes clivelles, per això els geòlegs ho anomenen el triangle dels Afar. Algun dia, d'aquí 100 milions d'anys, doncs el Mar Roig és probable que ho inundi tot, perquè la Terra s'haurà enfonsat tant que el mar hi entrarà. I l'Erta Ale és el volcà en erupció contínua doncs, des de l'any 1967, per tant fa doncs, molt de temps que està en erupció, a només 3 quilòmetres a sota terra de profunditat i bull doncs, un infern de magma incandescent, com podem suposar. Mai se sap, evidentment, quan pot entrar en erupció un volcà. Aquest és un risc que també corres quan visites un volcà. En tenim exemples bastant recents. I el volcà Erta Ale, en aquest cas, doncs, té el rècord pel que fa a l'existència d'un llac de lava present des del 1906, que se'n tinguin registres. És un dels únics llacs de lava permanents del planeta. De fet, és el que puges a veure, aquest llac de lava incandescent. La caldera d'en Pere Botero, diríem col·loquialment. La caldera, per això, no sempre és visible. Pot ser que arribis i aquell dia, pel que sigui, hi hagi més fum. És un fum irrespirable que bloqueja els pulmons i que has de fugir. Cames, ajudeu-me, perquè ja dic que no és impossible. Llavors, si tens mala sort, doncs igual te n'has d'anar sense veure la caldera. I el descens del volcà es fa a trenc d'alba, perquè no pots estar enmig del camí quan el sol doncs, ja és a dalt del cel. Per tant, arribes al poblat a primera hora del matí per evitar doncs, que el termòmetre s'enfili. Ens dirigim ara cap a l'extrem nord del Danakil, aquesta part que es diu el Dallol, on hi ha grans llacs de sal i una zona sulfurosa molt interessant, com veurem. S'avança per aquestes pistes de sal, és un oceà de sal, aquí certament es perd la noció de les distàncies. Si trenques la crosta de sal, a vegades et pot sortir doncs, que a sota hi ha aigua, molt salada, impossible d'enfonsar-te, és com el llac mort, si t'hi fiques fas de boia, sures com una boia. I aquí doncs, és el territori on els Afar practiquen una altra de les coses que els hi dona diners. Des de fa molts anys doncs, fan aquestes rajoles de sal, que ells anomenen amole, les carreguen amb dromedaris i llavors d'aquí que les vegis de tant en tant per les carreteres, doncs, aquestes caravanes de dromedaris, amb les rajoles de sal, amb les amole, carregades doncs, per portar-les a algun lloc per exportar aquesta sal. Fan centenars de quilòmetres durant setmanes, porten la sal, com dic, doncs, fins al mercat. En l'antiguitat, els reis d'Aksum intercanviaven sal per or. Això dona la mesura del valor que tenia la sal en aquell temps. Per sort o per desgràcia, les carreteres ja hem vist que ja arriben en aquesta zona, per tant, doncs, és lògic que aquestes caravanes tinguin els dies comptats, perquè aquest transport el faran els camions. Així que, d'alguna forma, ens anem acomiadant en mica d'aquestes caravanes de la sal. Nosaltres seguim avançant per aquest oceà de sal, ens acostem cada cop més al Dallol. Aquí, la depressió del Danakil s'enfonsa fins a 125 metres per sota del nivell del mar. És a dir, que aquí el Mar Roig fàcilment, si tingués un accés, ja ho podria inundar i quedaríem 125 metres enfonsats al mar. Aquí on som ara, amb aquests 4x4, és el Dallol pròpiament, té el rècord de la temperatura més elevada enregistrada mai en una regió habitada de la Terra. Entre el 1960 i el 66, la mitjana va ser de 34 graus i mig. Això vol dir que el termòmetre es va enfilar molt i molt més enllà d'aquests 34 graus i mig. Quan arribem al Dallol, certament s'aterra en un altre planeta. Aquí, abans de deixar el cotxe, has d'agafar aigua, parasol, però aigua no un litre, sinó 3 o 4 litres d'aigua. Parasol, t'has de protegir amb cremes perquè fa molt, molt de sol. I és com haver aterrat a Mercuri, de sobte. És un altre planeta. De fet, aquesta regió se la coneix literalment com l'infern a la Terra. És una regió d'un cromatisme preciós perquè, clar, tots aquests afloriments que hi ha d'aigua bullent, això, si fos una imatge de vídeo, doncs veuríem que l'aigua està bullint. Són petits volcans, de fet, doncs és el que fa que surtin tota mena de minerals de sota terra. També ens acompanyava un home armat perquè doncs, també hi han hagut incidents i a vegades, doncs, anys enrere hi ha hagut algun incident amb turistes, però és una regió certament màgica si es pot visitar. Hores d'ara no s'hi pot anar, no hi ha accés també per efectes de la guerra. Hi ha aquesta formació, la natura té una gran força creadora amb aquestes fissures, amb aquestes falles, aquestes fonts termals, geysers fumejants, com dic, cràters sulfurosos que creen aquestes piscines amb l'aigua de colors diferents, aquestes formes sinuoses, són cristalls que brillen quan el sol els toca, certament és un lloc que ha estat fa cosa trepitjar-ho, perquè aquí no és com a Yellowstone, que hi ha passarel·les de fusta, aquí vas trepitjant doncs, tota aquesta escultura feta per la natura, com aquestes formes que trobem, aquestes xemeneies, tot el que veiem al voltant nostre està fet de sal, en aquest cas és sal, pràcticament. Aquí és fàcilment imaginable que de sobte hi aterri l'Apollo 11 i vegis els astronautes. És una imatge lunar, no? De quan els homes doncs, van arribar a la Lluna. I ens acostem ja a la darrera etapa del nostre viatge, que és la Libela, que és aquesta ciutat que està enmig de les muntanyes, la Libela, d'aquest punt d'aquí. I vam anar per carretera i, com els deia abans, no és recomanable perquè 200 quilòmetres et poden portar 10 hores. A més, veus molts accidents. Per tant, si és evitable, és millor, però bé. Ho vam fer per carretera, doncs, evidentment que s'enfila fins a molt amunt, perquè la Libela és una ciutat que està a 2.630 metres d'alçada. En aquest context de muntanya, a vegades, si tens sort, pots veure els micos gelada o de cor sagnant per aquesta marca que tenen enmig del pit. Es veu que el gelada és un dels primats doncs, més llestos que hi ha actualment a la Terra. La gent segueix transitant vora la carretera amb els seus dromedaris quan som ja a tocar de la Libela, que abans no es deia la Libela, sinó que es deia Roja. Va ser la capital d'una dinastia, de les dinasties Zagwe, i deu el seu nom actual, la Libela, al seu fundador, que va ser l'emperador Gebre Mascal la Libela. Hi ha una llegenda que explica que al néixer aquest emperador, aquest nadó rei, doncs va quedar envoltat per un núvol d'abelles. Per això la seva mare li va posar la Libela, que voldria dir les abelles reconeixen la teva sobirania. D'aquí, doncs, que aquesta població es digui d'aquesta manera. La Libela, com molts de vosaltres sabrà, doncs és una ciutat monàstica. Hi ha aquestes esglésies a la terra, aquest és l'emperador la Libela. Hi ha aquestes esglésies excavades a terra, esglésies rupestres monolítiques. Diuen que de dia les van fer els homes i de nit els àngels, com el pont del diable d'aquí de... Bueno, aquí seria no l'àngel, sinó... No els àngels, sinó el diable, no? En aquest cas, doncs, també hi ha una certa llegenda perquè ningú sap certament com es van fer aquestes esglésies. N'hi ha una dotzena, totes unides per passadissos i per túnels, com veurem després, i la més famosa és la de Bet Giorgis, la casa de Sant Jordi, amb aquesta creu al sostre. Està excavada a l'interior d'un forat de roca. És una església molt interessant. S'hi accedeix a través d'una escletxa oberta també a la roca, just per on passa aquest pelegrí. Per accedir a l'interior, evidentment, doncs, t'has de descalçar. Abans de la guerra del Tigre, doncs, hi havia molta gent, molts turistes, és una de les zones doncs, que atrau més visitants de tot Etiòpia. I a l'interior doncs, és molt auster, perquè és clar, hem de pensar que això que està excavat a dintre de la roca. No? Els interiors, per tant, doncs, són molt toscs, eh? No hi ha moltes floritures. De cada església, evidentment, doncs, aquí també en té cura un o diversos sacerdots. Hem de pensar que Lalibela és la segona ciutat santa d'Etiòpia després d'Aksum. Per això doncs, hi ha molts pelegrins. L'emperador Lalibela, en aquest cas, s'explica que va intentar construir una segona Jerusalem després que la Jerusalem del Pròxim Orient doncs, caigués l'any 1187 abans de Saladí i es perdés doncs, la Terra Santa, el que era Terra Santa pels croats. No? Llavors, amb la nova Jerusalem, l'emperador Lalibela pensava que els pelegrins que no poguessin anar al Pròxim Orient podrien fer el pelegrinatge aquí a Etiòpia. Per tant, doncs, com dic, Lalibela és un centre de pelegrinatge molt important. Fins i tot es creu doncs, que aquí hi ha la tomba d'Adam. Això s'ho creuen els etíops també, que seria aquest lloc que surten a la imatge, aquest lloc monolític, aquesta seria la tomba d'Adam segons els etíops. Clar, aquí tot fa referències bíbliques. Hi ha la tomba d'Adam, hi ha el rei Jordà, el riu Jordà, perdó, aquest seria el riu Jordà, segons els etíops. El cert és que és un lloc molt interessant, tant que l'any 1978 la UNESCO doncs, va declarar aquest conjunt d'esglésies patrimoni de la humanitat i llavors ràpidament la Unió Europea va finançar aquests sostres horribles, però clar, si hem de preservar les esglésies, doncs potser no hi ha cap més remei, fins que no ens inventem algun sistema que no sigui, que no tingui un efecte visual tan impactant, doncs clar, aquestes esglésies estan castigades per segles i segles d'intempèrie. Potser sí que les protegeixen una miqueta, però és això, tenen un fort impacte visual sobre les esglesioles excavades en la roca. Aquesta és l'església de Biete Ava Libanos, com he dit, n'hi ha una dotzena, i per anar d'una a l'altra, doncs, desplaces a través d'aquestes escletxes obertes a la roca, d'aquests túnels, d'aquestes obertures estretes que connecten uns temples amb els altres. Aquesta, sortirem del túnel i arribarem a l'església de Biete Marian, dedicada a la Mare de Déu, que és una de les més boniques d'aquest conjunt. Biete Marian es veu que era l'església preferida del rei Lalibela. També hi ha uns sacerdots doncs, que entenen que la vigilen d'alguna forma. I aquí doncs, pots observar encara els colors originals que tenien els murs, les voltes, les columnes, perquè ja dic que és l'església doncs, més interessant, més bonica des del punt de vista doncs, creatiu, de visitar de totes les que hi ha a Lalibela amb aquests gravats a la roca. El dia que vaig ser a Lalibela s'estava celebrant la festa del Timkat, que és una de les festes més importants d'Etiòpia, és l'Epifania, el baptisme de Jesús al riu Jordà, que se celebrava a totes les ciutats doncs, d'aquesta part cristiana d'Etiòpia. Llavors, els sacerdots es reunien per cantar a dins de les esglésies i també a fora doncs, la gent celebrava aquesta festivitat, els adolescents doncs, ho feien corrents amb aquests bastons alçats i cridant, mentre baixava la processó, perquè aquest és un dia doncs, que tots els monestirs i les esglesioles d'Etiòpia treuen els tàbots, aquesta ànima dels monestirs, aquesta rèplica de l'arca de l'Aliança, la treuen per beneir-la. Llavors la passegen per tots els carrers, aquí tenim el seguici dels religiosos, no? Amb aquesta rèplica de l'arca de l'Aliança. La porten fins a un punt per beneir-la, per fer aquest baptisme ritual. En aquest cas, doncs, estem a Lalibela. La processó sempre l'encapçala aquesta icona, que és una icona doncs, del moment del baptisme de Jesús al riu Jordà. I aquí la gent es començava a reunir al cap tard, al capvespre, vestits per la ocasió. I durant tota la nit feien vetlla mentre la piscina es anava omplint, la piscina que serviria doncs, per fer aquest baptisme ritual dels tàbots i de tothom qui volgués. Tota la nit fent vetlla, llavors quan comença a sortir el sol, la gent es va congregant, s'enfila dels arbres per tenir una bona visió dels actes, els religiosos vesteixen les seves millors vestimentes, ja ho veuen, túniques amb fil d'or i amb fil de plata, aquests parasols multicolors. És un moment molt bonic quan el sol comença a il·luminar-los, perquè llavors brillen, fins i tot ells es fotografien a vegades. I llavors fan tot un processó al voltant de la piscina, doncs, per beneir l'aigua, que serà, doncs, la que faran servir per fer fan aquesta circumval·lació de la piscina en forma de creu, doncs, que és d'on sortirà l'aigua per beneir, per fer aquest bateig ritual, no només dels tàbots, sinó de tota la gent. Hi ha molta gent, has de tenir molta paciència. Aquesta és la gentada que es va aplegar al voltant d'aquesta piscina de la Libela. Això és la gentada per sortir del recinte de la piscina, perquè a fora continuava la processó. És una processó molt curiosa, perquè, doncs, hi ha en aquestes noies, que hi ha tot un dispositiu, hi ha uns nanos que van estenent la catifa pel davant de la processó. Llavors, aquestes noies hi van a les escombres i l'escombren abans que hi passin els religiosos, tota la comitiva, doncs, sagrada, amb els tàbots. És un dia, doncs, també que aquests sacerdots porten les creus de cada diòcesi, són molt boniques, certament, doncs, cadascuna porta la seva, de la diòcesi de la Libela, d'Axum, de Gondar, de Mekele. Aquestes creus s'han convertit en un dels regals, dels souvenirs, doncs, que la gent que visita Etiòpia acostuma a fer, no d'aquest tamany, més petitet, perquè, clar, si ens pengem una creu d'aquestes al coll, aniríem ajupits tot el dia. Per tant, doncs, les que trobem a les botigues de souvenirs són creus molt més menudes, però aquest dia, doncs, aprofiten per treure aquestes grans creus. La gent també balla pel carrer, hi ha una mena de comparses, com si fos pràcticament la gran rua de Rio de Janeiro. Tothom balla, tothom canta, cadascú té la seva coreografia. És un dia molt animat amb ells, els agrada molt, doncs, que els visitis i que els hi facis fotografies, no tenen cap inconvenient. Els sacerdots també aprofiten, doncs, per ballar i per dansar el pas de la comitiva d'aquesta processó tan acolorida, no? I tan vistosa. Això només és un cop l'any i, com dic, es pot veure, doncs, a qualsevol ciutat de la part cristiana d'Etiòpia. Aquests sacerdots engalanats amb les seves túniques, els seus parasols, aquests són els de la catifa, que corren, han recollit la catifa del lloc on ja ha passat la processó i van corrents avançant tota la comitiva per tornar a estendre-la, doncs, a la part de davant, al frontal de la comitiva. I aquí veiem els tàbots, que els porten tapats amb aquests cordits, com si diguéssim, aquestes mantes de colors, no? Ja els han beneït i ara, doncs, els retornen als monestirs. Després de la festa, doncs, els tàbots, els timbals, tot es retorna, doncs, als monestirs d'on ha sortit, on reposen fins que tornem a celebrar, fins que torna a celebrar el Timcat al cap d'un any. Això és a principis de gener, més o menys. I aquí, d'alguna forma, s'acaba el Timcat, la festa del Timcat, i s'acaba el nostre recorregut per les terres del Nil Blau. Tanquem, per tant, el llibre del nostre viatge per Etiòpia, un país, com els he dit al començar, de llegenda. Moltes gràcies. He xerrat molt, no sé si teniu algun dubte o us faria, o teniu curiositat per saber alguna cosa més.
Diu que no ha quedat res per preguntar.
Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies. Gràcies.
Bona tarda.